Segona audició del segon exercici. Exemple.
Abans, molta gent moria per l'incendi accidental d'un llençol, d'un sofà, d'una cortina o de qualsevol altre element tèxtil. Però ara, gràcies que hi ha teles ignífugues, les coses costen molt més de cremar i la gent té temps per a fugir. Gràcies als retardants de flama, se salven moltes vides. Gràcies a la química, les fibres modernes són antiàcars, antialergògenes, no es floreixen, poden ser impermeables i transpirables alhora. És a dir, tenen molts avantatges. Abans els menjars s'enganxaven a les paelles i a les cassoles. Ara les paelles porten un recobriment antiadherent que ens fa la vida més fàcil. I no paren d'aparèixer materials sintètics nous que són molt resistents, nets i duradors. És a dir, que la química resol molts dels problemes que tenim, però sense saber-ho també en crea molts, perquè ara se sap que alguns d'aquests productes contenen disruptors endocrins. És a dir, pertorbadors hormonals, productes que poden alterar la nostra química interna i crear problemes inesperats, i els científics posen el crit al cel.
Fragment 1.
El doctor Miquel Porta és catedràtic de Salut Pública de la Universitat Autònoma de Barcelona i investigador de l'IMIM. Ell ens parla dels disruptors endocrins que hi ha als envasos dels aliments, unes substàncies que alteren el nostre sistema hormonal.
El 100% de ciutadans de Catalunya, com de França, de Suècia, de Canadà, té disruptors endocrins en el cos. Diversos estudis demostren que és habitual que els aliments continguin restes de plaguicides i també de productes d'origen industrial. Però també hi ha qui demostra que els plàstics, sovint, sobretot quan s'escalfen, alliberen substàncies que passen als aliments que mengem. I després, si aquesta substància la mesures en l'organisme humà, allà la trobes. La trobaràs en la sang, la trobaràs en el teixit gras o la trobaràs en l'orina, per exemple. Una bona part de les leucèmies infantils o dels linfomes no Hodgkins i d'altres tipus de càncer, com el de fetge i pot ser el de pàncrees, per exemple, són causats per aquestes substàncies. O que, diguem que molts disruptors endocrins, molts d'aquests tòxics sintètics, contribueixen a causar aquestes malalties.
Fragment 2.
Anem al menjador del Parc de Recerca Biomèdica de Barcelona. Miquel Porta, catedràtic de Salut Pública, m'ensenya que molts investigadors escalfen el menjar en els microones dins d'un tàper de plàstic. I quin problema hi ha amb això?
Doncs, quan s'escalfa, hi ha una migració de disruptors endocrins i, especialment, d'estrògens des del plàstic cap als aliments i de l'aliment, després, cap a dintre.
I totes les carmanyoles de plàstic contenen aquest estrogen?
Totes, segurament no. Jo veig que hi ha indústries que intenten fer productes plàstics lliures d'estrògens, però tinc la impressió que és difícil aconseguir plàstic que funcioni bé i que costa.
Per tant, alternativa?
Escalfar els aliments en vidre.
Fragment 3.
Però vosaltres teniu el llistat complet d'additius.
No, perquè és secret industrial de cada fabricant de plàstic.
Així doncs, ara pregunte a l'associació més important de fabricants de plàstic d'Europa per què no es poden saber tots els components de la matèria primera.
És que estem partint d'una base que no és correcta. O sigui, el BPA no és un disruptor endocrí, però nosaltres tenim estudis que diuen que sí. I tenim científics, i tenim els senyors de la FE americana, i tenim els senyors de l'EPSA, i tenim els senyors d'Espanya, i del Japó, i del Canadà, i de molts altres països, que diuen que no ho és.
Hem enviat un correu a l'OMS per saber si realment consideren el bisfenol disruptor endocrí o no. Ens han dit que la resposta no és tan senzilla com sembla. Si fan les proves amb la toxicologia clàssica, amb rates, diuen que no troben gran cosa, però en canvi, si utilitzen les proves modernes més punteres que ofereix la toxicologia actual, també amb rates, diuen que troben un ampli ventall d'efectes, per exemple, en el neurodesenvolupament i el desenvolupament específic que genera angoixa, canvis preneoplàsics en les glàndules mamàries i la pròstata a dosis baixes similars a l'exposició humana.
Fragment 4.
L'1 de gener de 2013, França prohibeix l'ús d'aquesta substància en els biberons i envasos alimentaris per a xiquets de menys de 3 anys. I en el 2020, el bisfenol queda prohibit per a tots els contenidors d'aliments en general. El PET té el número 1. S'usa per envasar aliments i begudes. No és un disruptor endocrí. L'HDPE té el número 2 i es fa servir també per envasos, productes de neteja i d'higiene personal. No és un disruptor. El PVC és el número 3. Es fa servir en botelles de detergent, de xampú, en materials de la construcció i equipaments mèdics. No és disruptor, però té un gran impacte ambiental. L'LDP és el 4. S'utilitza sobretot en botelles i bosses. No és un disruptor. El PP, el 5, es fa servir per envasos d'aliments calents i productes mèdics. No és un disruptor endocrí. El PS, el 6, serveix per a fabricar plats i gots d'un sol ús. Oueres, safates de carn i capses de CD. No és un disruptor, però la família d'on prové, els estirents, sí. El número 7 són tota la resta, entre els quals el policarbonat i el polisulfonat. Aquests sí que són disruptors endocrins. L'Organisme dels Aliments i Medi Ambient de França recomana evitar els envasos que porten aquest pictograma. Els retardants de flama bromats són presents en molts productes industrials i són disruptors endocrins. Els més importants són els èters difenílics polibromats, PVD, que es troben en plàstics, tèxtils i aparells electrònics. El sector de la construcció n'usa per a fer aïllaments tèrmics. A la Unió Europea estan prohibits els PVDs des de 2004, però encara són presents al medi ambient, contaminen l'aire, el sol, l'aigua, entren al nostre cos quan mengem productes animals i també quan respirem la pols contaminada.
Fragment 5.
Estic amoïnat perquè després de saber que molts productes que use diàriament poden tenir disruptors endocrins, em sento obligat a anar per la vida amb un tractat de bioquímica a les mans. Vaig a veure la doctora Carme Valls, metgessa endocrinòloga especialitzada en sensibilitat química múltiple. Carme, jo em considero un pare responsable, però és clar, què he d'anar amb un tractat de química quan vaig a comprar? Perquè avui he portat tot de coses que tinc a casa, que use per al meu fill, per exemple, aquest gel de bany, i pense, això porta disruptors endocrins?
Primerament, no hem de saber química, però una miqueta ens haurem de fixar en les etiquetes que tenen tots els productes. Ja es va aconseguir molt amb l'obligació que es posara el que hi havia. En aquest concretament que m'estàs ensenyant ara, en aquest gel de bany hi ha dues substàncies, metilparaben i propilparaben, que tenen un efecte de disruptor endocrí perquè imiten en el cos l'efecte de l'estrogen. Per tant, jo aquest no te l'aconsellaria per a sempre. Pitjor és el cas de les cases en què alguna persona ha tingut càncer de mama d'antecedent, perquè s'ha vist que el paraben imita l'estrogen. I la doctora Filipa Debra va demostrar que en els ganglis de l'aixella de les dones amb càncer de mama hi havia paraben.
I aquell, per exemple, que veig que té també metilparaben i propilparaben.
Doncs, si és un gel de xiquet, seria aconsellable tenir-ho en compte. Perquè, és clar, al ser un disruptor endocrí, l'estrogen, en un xiquet, podria ajudar a produir-li atròfia de testicle.
Fragment 6.
Ara, també t'he de dir que una cosa és que utilitzes un moment la pasta de dents, una ratlla per als ulls, que és poca part del cos. Ho has de rumiar, no podem viure angoixats.
La doctora Carme Valls no posa insecticida al seu jardí per evitar els disruptors endocrins. Fa servir altres estratègies per mantenir sanes les plantes i aplica la mateixa filosofia als seus pacients afectats de sensibilitat química múltiple. I si deixem d'estar exposats als disruptors endocrins, millorarem? Tindrem menys possibilitats de tenir malalties d'aquest tipus?
Nosaltres, tots els investigadors sobre el tema, creiem que sí. Creiem que hem d'anar minimitzant aquests riscos en les persones, perquè quan s'introdueix l'alteració endocrina, aleshores has d'actuar encara amb més eficàcia, encara amb unes vitamines millors. Per tant, crec que és important que minimitzem l'exposició i nosaltres, tots els éssers humans, ens posem tan forts com siga possible, com les plantes.
Ara teniu 2 minuts per a contestar o per a repassar les respostes.